s'espantin, que això és Mad Max. Més joves, tot això ja és xocolata del lloro, perquè per emocions fortes se n'han viscut moltes en aquests 40 anys. Però en el seu dia, aquesta pel·lícula que passava a Austràlia, al desert, amb Mel Gibson fent de policia davant dels dolents, una cosa molt, vaja, molt estripada, va ser un impacte sensacional. A Mad Max està dedicada al festival. La pel·lícula de George Miller de l'any 1979, protagonitzada per Mel Gibson, que va tenir més d'una seqüela, alguna d'elles amb un tema musical que encara va ser més conegut que la pròpia pel·lícula, aquell We Don't Need Another Hero, de Tina Turner, formava part d'una de les versions de Mad Max. En fi, Mad Max està aquí a la rerefons, però ahir no se'n va parlar massa de Mad Max. A veure de què es va parlar. Carola.
Molt bon dia, Vicenç.
Ens deies, no es va parlar tant de títols?
No. Altres, ahir em va sorprendre que el director Àngel Sala, moltes vegades en aquesta roda de premsa sí que fa com una mica un repàs de títols, en va donar algun i els donarem, però és veritat també que arribem a aquesta roda de premsa de presentació del festival després d'un seguit de rodes de premsa prèvies que hem tingut durant l'estiu i fins i tot abans de l'estiu, on ja s'han anat anunciant títols i noms. I per tant, una mica va fer com un resum del que seria el festival i per tant avui no serà un contingut de títols, sobretot, ni algun, però no gaires, sinó una mica del festival, de què representa el festival, en què s'ha convertit aquest festival, que en 52 anys, en 52 edicions, s'ha convertit en un festival d'absoluta clara referència a nivell internacional, en un moment en què el fantàstic viu com una edat daurada, no només perquè funciona el Festival de Sitges, sinó perquè, ho explicava Àngel Sala, el cinema fantàstic ja és protagonista i present a molts altres festivals que no són festivals de gènere. Posava el cas de Venècia, Sant Sebastià, Cannes, que en el cas de Cannes fins i tot té una petita secció que es diu la quinzena de realitzadors,
sí,
que deia que aquest any s'havia convertit en un festival fantàstic petit, en un mini festival fantàstic. Per tant, un molt bon moment pel festival fantàstic, i això és el que una mica es va respirar ahir en aquesta presentació.
Com que l'oferta és tan extensa, tan sensacional, tan enorme, perquè aquí hi hauríem d'afegir tot el que és la derivada de les sèries, tot el que és la derivada de presentacions, de publicacions, d'en fi, de 50.000 elements vinculats en el cinema fantàstic, tenen en tots els mitjans, i no només en el web del festival, òbviament, tot allò per consultar i per mirar, perquè si no ens volem inflar cap ara aquí amb una llista de pel·lícules que no acabaríem mai i que tampoc formen part, diguem-ne, de la nostra quotidianitat i, per tant, el coneixement que en podem tenir de realitzadors coreans, de l'Orient Mitjà, de l'Orient Extrem, de tot el que sigui, és difícil, eh?
I que dins del gènere hi ha molts subgèneres, no? Hi ha l'animació, hi ha el terror, hi ha la part més còmica, fins i tot, no? Per tant, fins i tot la part més familiar. Després hi ha, dins del festival, abans d'anar a veure cinemes, avui en dia els festivals són molt més que anar a veure cinema. No?
I el de Sitges també, exposicions, tot, en fi.
Per tant, és veritat que sí que aconsellem, això sí, que qui vulgui venir abans llegeixi una mica, miri quin dia fan què, a on, perquè Sitges és petit, després tot ho trobaran bé, però venir sabent una mica el que vols anar a veure no està mal, perquè és veritat que és un gran festival, no parlem d'una cosa petiteta, és un gran festival cada vegada més, i això fa, doncs, això, no? que les opcions siguin moltíssimes.
I els que ja estan aquí, els anirem dient cada dia, quan comença el festival, allò que més o menys ens sembla que pot resultar d'interès, diguem-ne que per la majoria dels mortals, òbviament, els que són ja fidels al gènere, ja tenen assenyalades les pel·lícules, els directors, els passis, tot plegat. Però per la resta, intentarem allò, veure, trobar coses que els puguin interessar. Per on comencem aquesta roda de premsa, Carola?
Si et sembla, fem de manera cronològica. Comencem, per tant, per l'alcaldessa, Aurora Carbonell, i d'alguna manera ja parlava, va parlar d'aquest Respirar Festival que té Sitges durant aquests dies, no? Del 3 al 13 d'octubre que se celebrarà el festival, no només es veu festival a l'Hotel Malià, que és on sobretot hi ha les pantalles, o el Prado i el Retiro, no? En aquestes 5 pantalles, sinó que d'alguna manera s'està posant molt d'èmfasi en que tot Sitges respiri festival, amb concursos de paradors, fent participar les escoles, etc.
Aquesta decoració dels carrers.
Ah, exacte. Doncs uns fotocalls que trobarà la gent perquè la gent es faci fotografies, tot plegat, aquesta intencionalitat de que festival i Sitges s'uneixin, no? Siguin una sola cosa que, segons l'alcaldessa, doncs s'estava aconseguint, i després ella en va destacar un altre punt, que és el de la indústria cultural i el com Sitges d'alguna manera vol aprofitar aquesta indústria cultural per aconseguir doncs altres sortides laborals, no? I professionals per Sitges, que sabem que viu del turisme, que és el gran, diguéssim, el gran modus vivendi i el gran motor sitgetà, però la indústria cultural també ho pot ser, i el festival és com clau en aquest sentit.
Bon dia, autoritats, amics i amigues, benvinguts i benvingudes a una nova presentació del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Un any més ens trobem en aquesta celebració. A Sitges ho tenim ja tot preparat per aquesta 52a edició d'aquest certamen, que és un certamen, com sempre diguem, no? Un dels més importants del món en el gènere fantàstic, per no dir el més important del món. Més endavant, la Mònica García i l'Àngel Sala us parlaran amb més detall d'aquesta programació del festival d'enguany i de totes les tendències i novetats que es presenten en aquesta edició, amb novetats de la creació cinematogràfica contemporània i en el cinema de gènere. El que jo com a alcaldessa volia sobretot destacar, què representa per Sitges un festival com aquest. Us parlaré com a alcaldessa i també us parlaré com a regidora de turisme que en soc. Per tant, la importància també que té com a marca turística Sitges que tenim a la nostra ciutat. Sense cap mena de dubte, el Festival de Sitges és un esdeveniment cultural que projecta la nostra vila internacionalment de manera molt important, però alhora també és una manifestació cultural de les més destacades del nostre país. No només atrau a cinèfils i amants del cinema, sinó que atrau a persones de tot caire que venen aquests dies a Sitges també per veure l'ambient que es respira a la nostra població. Per nosaltres, precisament, és molt important això, l'ambient que respira Sitges a tot arreu. Als comerços, als restaurants, a les sales on es fan les projeccions, a la gent al carrer. Aquest respirar de festival és el que nosaltres venem i el que a nosaltres ens agrada i el que nosaltres ens sentim orgullosos, no? Per donar unes quantes dades, s'estima que l'impacte econòmic que té el festival és aproximadament sobre els 8 milions d'euros, dels quals 2 milions són resultat directe del propi esdeveniment, és a dir, tenint en compte totes les activitats que hi ha a les sales, però també tots els beneficis que deixa en la ciutat, com en l'àmbit de la restauració, els comerços, etc. També dir-vos que durant els dies de certamen visiten aproximadament Sitges unes 200.000 persones, i el que hem vist any rere any és que van augmentant les pernoctacions, és a dir, que cada any es queda més gent a dormir a Sitges per aquestes dates de festival. Per tant, també vol dir que cada any ve més gent només exclusivament a veure el festival, a passar les seves vacances per veure el festival. Estem al voltant del 40% de persones que venen al festival que fan pernoctacions en allotjaments de la nostra població. En aquesta 52a edició del certamen celebrarà el 40 aniversari del film Meeting de Mad Max, Salvajes i Autopista, de George Miller. Oferirà una àmplia programació de cinema fantàstic i, sobretot, posarà una atenció especial als films de gènere dirigits per dones. De fet, en els últims anys ja s'està fent aquesta feina, no? I som plenament conscients que cal créixer molt amb la presència femenina en el món de la indústria cinematogràfica. Cal reivindicar-lo contínuament, fan falta més dones cineastes, també més directores de fotografia, més dones a la direcció artística, a la producció, al muntatge, als guions, al so, etc. etc. Cal més presència de dones, tot i que estic molt contenta que en aquesta taula avui som majoria de dones. Del 3 al 13 d'octubre Sitges serà el gran aparador del cinema fantàstic, però també del cinema d'animació més actual, de la mirada més personal al gènere, i serà alhora una gran plataforma del talent emergent, que per nosaltres també és un punt molt important. Per aquest motiu, durant aquests 11 dies, Sitges esdevé un punt de trobada de la indústria cinematogràfica i també una cita imprescindible pel públic que vol conèixer de ben a prop directors, actrius i altres professionals del setè art. Dir-vos també que per nosaltres, per Sitges, la indústria, les indústries culturals, de fet, en els darrers anys estan agafant un relleu molt important. Per nosaltres li donem molta importància a totes les actuacions que fem en la indústria cultural i concretament en la indústria audiovisual, perquè de fet, gràcies també al festival, doncs ja tenim un potencial molt important a Sitges, no? I en aquest sentit, des de les regidories de promoció econòmica ja fa anys que s'està treballant molt en aquest àmbit i no només fem durant els dies del festival, sinó que durant tot l'any nosaltres fem diferents esdeveniments, fem xerrades, fem cursos, fem trobades amb localitzadors, trobades amb productors, perquè la indústria cultural i la indústria sobretot cinematogràfica arreli fortament en una destinació turística com Sitges, però que també té molt d'interès en potenciar un sector econòmic tan important com és la indústria cultural. El nostre festival és únic, que us diré jo, per la proximitat també que té del contacte directe amb la gent. Com us he dit, a Sitges es respira festival aquests dies i això és el que ens agrada, aquest contacte directe a la gent, que entris a qualsevol botiga i tothom sap què està passant aquests dies a Sitges, que entris a qualsevol restaurant i tothom sap quins artistes venen, fins i tot fan menús de degustació especial durant aquells dies, es decoren les botigues durant aquells dies, és a dir, aquesta importància de la proximitat i del contacte de la població amb el festival, doncs pensem que també fa que aquest festival no tingui aquest punt diferenciat amb d'altres. Aquest any presentem, en l'àmbit de parlant de la indústria cultural, per mi és un orgull, no?, la cinquena edició del Producers Meet Producers, perquè n'he format part, penso, quasi des del principi, i enguany un curt d'aquesta iniciativa. Aquesta iniciativa apropa productors novells amb productors sèniors ja, que treballen conjuntament durant tot un any la presentació d'un film o d'un curt. I aquest any es presenta precisament un curt que es diu A Little Taste i que ha estat seleccionat en el concurs en el marc del festival. Per nosaltres és un orgull que una cosa que va néixer des d'aquí del festival, precisament de la indústria cultural, doncs ha arribat a l'objectiu que era, no? Que era presentar un d'aquests curts, presentar-lo en el festival. També presentem el tercer llibre que recull els resultats de les taules de treball sobre la situació del cinema a Catalunya. I bé, i el Festival de Cinema, com bé sabeu, va molt més enllà de les sales de projecció. Com ja sabem, un any més tornarem a acollir la cèlebre Sitges Zombie Walk, en què tot de morts vivents passegen pels nostres carrers. Organitzem conjuntament amb el festival el primer concurs de grafits de temàtica cinematogràfica per fomentar també l'art urbà entre els joves i involucrar també les escoles de la vila, que des de l'inici també sempre hem involucrat els nens i nenes del poble a que participin activament, se'ls fa sempre una presentació especial per ells al festival i perquè sàpiguen ja de ben petits què representa el Festival de Cinema per Sitges. I bé, tal com us he comentat, no, en els últims 5 anys va increixendo, diguem, l'ambientació dels principals eixos comercials de Sitges per apropar sobretot el cinema al sector comercial. I també busquem una interacció amb els visitants i per això ja fa també uns anys que el que fem és que posem una sèrie de fotocalls en diferents punts del nostre poble perquè tant la gent i els nens sobretot a través d'un joc busquin aquesta sinergia, no, amb el festival. També ha tingut força èxit. Així doncs, l'auditori a l'Hotel Milla Sitges, el Cinema Retiro, el Cinema Prado i la Sala Tramuntana obriran ben aviat les seves portes a tot aquest públic que tenim, aquest públic fidel, incondicional que tenim, i també a tots els espectadors. És molt curiós que en aquests dies de festival veus moltíssima gent que et diu jo no sóc molt amant del cinema o no li dono molta importància, i en canvi aquests dies es fan absolutament fans. I quants fans han crescut amb aquests 52 anys que s'han fet amants, sobretot del cinema de gènere, gràcies també a aquest festival. Aquest any, bé, com hem dit, no? 52 anys ja, des de l'any 68, i per tant per nosaltres és un orgull en el nostre calendari i estem convençuts que un any més serà un èxit que podem celebrar tots i totes conjuntament. Així que moltes gràcies i endavant.
...52 anys de festival, el temps passa. perquè, escoltin, hem escoltat a Jordi Serra, a Pere Junyent, a Jordi Baget, a Miquel Forns, en aquesta roda de premsa, i ara a Aurora Carbonell, parlant, òbviament, d'aquest Sitges acollidor a totes aquelles persones que vinguin a veure el festival, a totes aquelles persones per les quals el cine acaba sent una excusa per visitar Sitges i per gaudir de les propostes que ofereix el festival. Per tant, diguem-ne que el discurs més institucional i més, vaja, d'anfitriona d'Aurora Carbonell és el que va capitalitzar la primera part d'aquesta roda de premsa.
Exacte, i ella va donar pas a l'Àngel Sala, que ja comença a ser un clàssic, perquè ara no sabria dir, però porta molts anys dirigint aquest festival.
Molts.
Jo diria que s'aproxima a la quinzena, eh?
Jo diria que s'aproxima a la quinzena. Una dotzena diria que segur.
Sí, una dotzena segur. És a dir, que s'ha convertit en tot un clàssic. Ell va fer una mica un repàs.
I ens atreviríem a dir una persona que cau especialment bé.
Sí.
O que no cau malament. O obertament malament a ningú, ens sembla, eh?
No, és un...
Tant a les xarxes socials, ara que les xarxes són tan potents, vaja, es pot parlar d'aspectes del festival. Fa dies la venda d'entrades era un problema i li inquirien Àngel Sala sobre la venda d'entrades, que el portal de les entrades i l'Àngel Sala defensava la capacitat de l'equip, que es veia desbordat per la demanda del festival...
L'experiència probablement és un grau, no? Porta tants anys dirigint el festival, probablement li donen avantatge a l'hora de respondre segons quines preguntes, però jo crec que sí que és un home, i crec que això ho ha demostrat amb els anys, que en sap molt de cinema, que li agrada molt, que veu molts festivals, pensa molts festivals, i que té molt clar com vol que sigui el Festival de Sitges.
Ens sembla que aquesta és la clau?
Sí, jo crec que sí, és a dir, no ha anat perdut. Mai ha anat perdut, i fins i tot probablement en alguns aspectes ha anat fins i tot per davant d'altres festivals.
Perquè nosaltres recordàvem, i vostè segurament també, algunes crítiques demolidores cap a pel·lícules, cap a sessions del festival, i ara agafar un diari i dir que serà difícil superar les dues anteriors edicions del festival perquè havien estat, vaja, que un crític parli d'aquesta forma tan retuda davant de la programació del festival, és difícil, per tant... considerar que algú més que Àngel Sala hagi sabut exactament com dirigir, com conduir el festival fins ara.
I en aquest aspecte, Àngel Sala, i això ens ho explicava després en ronda de preguntes als periodistes, ens deia que aquest any hi ha 30 pel·lícules menys, és a dir, han passat, crec que s'han quedat en 171 pel·lícules, han rebaixat en una trentena. És un festival que és conegut per la grandíssima quantitat de pel·lícules que té, és a dir, qui vol venir a aquest festival i veure cinema pot entrar a les 9 del matí i sortir a la 1 de la matinada sense parar, perquè hi ha molt, i per tant els jutges, això, i el jurat també té una feinada de por amb aquest festival, i en aquest sentit Àngel Sala d'alguna manera sí que ens va deixar entreveure que la intenció és rebaixar aquesta dosi, perquè va venir a dir que es pot fer un gran festival amb 170 preguntes, i em va dir amb 160 també.
D'acord.
O amb 120 també. És a dir, probablement el camí
reconeixia
ara...
una certa inflació de
sí,
a l'oferta, eh?
D'alguna manera, perquè hi ha moltíssima creació i perquè hi ha molt bona creació.
És que ens sembla que és un dels pocs aspectes que se li havien retret al festival per aquella qüestió dels horaris, que aleshores difícilment encaixaven amb tanta pel·lícula per haver de projectar, i veritablement sembla que el festival en aquest sentit es resitui, s'equilibri una mica.
Clar, d'intentar equilibrar-se, això significa deixar fora pel·lícules que són molt bones, que, i aquest probablement és la gran feinada, no?, i la gran dificultat que té Àngel Sala i probablement l'equip directiu d'aquest festival. Pel·lícules, per exemple, alguns títols que
Vinga.
Podrem veure aquest any i que en va parlar Àngel Sala. El Hoyo, una premier europea a Sitges que podran veure el 8 i el 9 d'octubre. Pel·lícules que són moltes d'elles òperes prima. Va destacar que hi ha moltíssimes òperes primes a Sitges aquest any. Moltíssimes, igual són 5-6, però són moltes,
sí,
òperes primes. I que l'acollida del cinema català i espanyol també és molt elevada. Per tant, un bon nivell del cinema nacional, diríem. I moltes d'elles òperes prima. És a dir, òpera prima volem dir que és la primera pel·lícula del director en qüestió. Per tant, que una primera pel·lícula arribi a un festival d'aquest nivell, d'aquesta categoria, estem dient que el nivell en general del cinema que es fa, fins i tot de l'incipient, no, del que neix, és elevat. El Hoyo va parlar d'aquesta primera europea, va parlar de Paradise Hills, d'una productora catalana, va parlar de Ventajas de viajar en tren, una pel·lícula que podran veure el 5 i el 7 d'octubre, i aquesta la va titular i va dir que era una de les pel·lícules més sorprenents de l'any.
Aquesta és la pel·lícula de Luis Tosar?
Aquesta, doncs no t'ho sé dir. No t'ho sé dir.
Mm, és una, és jo una diria...
És una de les nacionals, diguéssim. És una estrena mundial la que es fa aquí a Sitges i la va anunciar això, com que serà una sorpresa brutal. Per tant, qui tingui ganes d'emocions fortes o qui vulgui anar sota les recomanacions d'Àngel Sala, que sempre és garantia
que sempre és,
sí, no? Doncs que se l'apunti. Ventajas de viajar en tren. Una altra producció catalana, en aquest cas de terror psicològic, Cuerdas, el dia 11 i 12... I per rendir homenatge a l'actor de gènere Javier Botet, que per exemple doncs va participar en Laberinto del Fauno,
que és un dels actors de Ventajas de viajar en tren.
Exacte.
Que sí que hi ha Luis Tosar,
ah, doncs ja
Macarena García, Javier Botet, doncs Luis Tosar, Antoni de la Torre.
Doncs Javier Botet rebrà el premi de la Màquina del Temps i a més participa en la pel·lícula Amigo, que és una altra d'aquestes doncs, pel·lícules d'aquesta collita catalano-espanyola que Àngel Sala va voler destacar junt amb aquesta gran quantitat d'òperes primes. Parlàvem abans de que el festival, que la pel·lícula, perdó, que el cinema fantàstic està en un gran moment, perquè el veiem en altres festivals com dèiem Cannes, Venècia, etc. Això d'alguna manera fa que el gènere estigui en un moment molt potent i aquí Àngel Sala va dir que mai un gènere ha parlat millor de la realitat com el fantàstic, que em sembla una gran frase, que un cinema que es
a partir
dedica,
de la ficció,
clar, un cinema que es basa en l'imaginari, en la ficció, ens parli millor que cap altre cinema, que cap altre gènere de la realitat. No sé si és bo o és dolent l'anàlisi aquí és de dir, no sé si la realitat que estem vivint pot ser o està sent protagonista de pel·lícules de ficció, no? Al final et fa reflexionar. Va parlar també del nou talent, d'aquest nou talent i d'aquesta barreja que intenta fer el festival sempre, de barrejar nou talent i grans mestres del cinema fantàstic, doncs, tant amb artistes convidats com amb pel·lícules. Debat Max, que és la imatge, diguéssim, d'aquest festival, i això també va venir arran d'una pregunta d'un dels periodistes assistents a la roda de premsa, va dir que no hi haurà retrospectiva, i aquí va parlar de que les retrospectives tenen un cost molt elevat. I aleshores el festival aquí ha de valorar fins a quin punt...
Val la pena.
Val la pena, no. En el cas de Mad Max ho va defensar com a leitmotiv, com a imatge del festival, però no hi haurà retrospectiva. Per tant, no és tan... un festival homenatge a la pel·lícula en si com...
No serà com el cas de 2001 l'any passat.
Exacte, sinó una mica el que representa i el que desprèn la pel·lícula, aquesta pel·lícula de Mad Max. Les dones protagonistes també al Festival de Sitges, cada vegada més dones dirigint i cada vegada més dones en altres oficis de dins del món de la indústria cinematogràfica.
El festival que tindrà també entre les protagonistes, Asia Argento.
Exacte, una de
que
les...
Que vindrà al festival,
sí,
vaja, la filla de Darío Argento.
La filla de Darío Argento és un altre dels noms. Pels fanàtics de les sèries, ve una de les persones convidades. És l'actor que fa de Jaime Lannister a Joc de Trons. Les sèries molt presents també al festival. Sabem que Àngel Sala sempre ha estat molt defensor de les sèries i de les plataformes. Per ell qualsevol pantalla i opció on exposar, on ensenyar cinema és vàlida.
L'any passat li van preguntar molt sobre això.
Clar,
i ho va defensar.
Perquè estem en un moment també de bogeria per les sèries, no? I ell n'és molt defensor. I va parlar també, per acabar, dels fans i del fenomen fan, i va dir que el fantàstic és l'únic gènere capaç de generar aquest moviment de fans que té el festival.
Ningú li va preguntar per si hi hauria alguna sorpresa com Bocadillo?
No.
No.
No li van preguntar...
Que no surti un ciri trencat, sí, d'aquests per algun moment o altre.
No li van preguntar, però deduïm que no hi és perquè ho hauria dit.
Per això. És a dir, influencers, youtubers, aquest any...
Aquest any no, jo aquest crec any que no això tant. Va morir l'any passat.
Bocadillo! I la gent que estava al retiro... En fi, encesa de mala manera. Deixem això aparcat, Àngel Sala... comentant el que, d'alguna forma o altra, també ens ha resumit la Carola. Vinga.
Principalment estem molt satisfets de la collita del cinema català i del cinema de l'estat espanyol que tindrem en el festival. En secció oficial tindrem 5 pel·lícules a competició, 5 òperes primes. Jo crec que això és molt important perquè és un objectiu estratègic, l'òpera prima, el trobar nou talent. I tindrem pel·lícules que, a més, ja venen avalades, en algun cas, per un festival com Toronto, en el cas de El Hoyo, una pel·lícula amb coproducció catalana, que és probablement una de les grans apostes del cinema fantàstic i per la ciència-ficció, que és una part del fantàstic que en aquest país no se prodiga massa i que és, personalment és la part del fantàstic que més m'agrada com a director del festival, però que és una gran notícia que la ciència-ficció estigui present en aquesta pel·lícula i també que és premier europea a Sitges i també una que serà dirigida per una dona, és dirigida per una dona que és la Dis Wellington, també en secció oficial òpera prima, que és Paradise Hills, també en producció d'una productora catalana, en aquest cas Nostromo. També tenen pel·lícules que seran estrena mundial de producció espanyola com Ventajas de viajar en tren, una de les pel·lícules més sorprenents de l'any, i no diré més perquè no faré spoilers, però és una pel·lícula, hi ha una novel·la prèvia que molts han llegit i saben que ja és una història molt estranya i en si és una de les pel·lícules més sorprenents del cinema espanyol dels últims anys. O pel·lícula com la producció catalana Cuerdas, que és una pel·lícula angost, no diré més, però és una pel·lícula angost i no és l'Asi. És una pel·lícula molt, molt de terror psicològic i meravellosament ben feta, com una producció pràcticament de guerrilla, però molt ben aprofitada. I la producció també Amigo, donde rendirem homenatge, aprofitarem per rendir homenatge a un gran actor del gènere d'aquest país, que és el Javier Botet, monstre absolut i meravellós en pel·lícules com El laberinto del fauno, com Alien, Covenant, però també un actor impressionant, sense màscara, i aquí lo veurem sense màscara, i està en dos pel·lícules, en Ventajas para viajar en tren i en Amigo, i rebrà un premi honorífic, jo crec, de los grans actors que han consolidat la seva carrera en el fantàstic. I bones notícies del cinema de l'Estat, del cinema català, bones notícies també d'un fantàstic reconegut i que ha passat ja per grans festivals. Una de les característiques del fantàstic actual és que està adoptat no per els festivals de cinema de gènere com el nostre, sinó que ara Cannes, Venècia, Toronto, Berlín, la programació de la quinzena de realitzadors de Cannes d'aquest any era pràcticament un festival de cinema fantàstic. En aquest moment, la capacitat del fantàstic per a parlar de la realitat, mai un gènere ha parlat millor de això que de moment realitat, que no tenim molt clar qui és, però un gènere parla millor que el fantàstic. I en aquest moment Sitges demostrarà que moltes de les pel·lícules de les seves seccions, de totes les seccions, parlen de coses que estan passant, de situacions que tenim com a problemes greus en tota la humanitat. Pel·lícules com Bacurau, de Felipe Mendoza Filho, pel·lícula de Premi Especial del Jurat a Cannes, que parla d'un Brasil distòpic, un Brasil molt semblant al que estem vivint ara, amb cert president i certes circumstàncies, i que és una crònica de la distopia absolutament poètica, en clau de ciència-ficció meravellosa, o The Halt de l'Abdia, que ve de Filipines, i també és una distopia rellevant el que està passant també en aquest país i el que podria passar en un futur immediat. La secció oficial Noves Visions parlarà de tot això, parlarà també d'odisseus íntimes, parlarà de la situació real de minories, la situació real de gent, però com una clau fantàstica, pel·lícules com Nina Bu, pel·lícules, moltes pel·lícules de Noves Visions, per exemple, parlaran d'aquesta realitat, però sempre en clau de gènere, sempre en clau de fantàstic, d'imaginari. També és molt important la presència d'aquest talent nou, moltíssimes òperes primes en tot el festival, a més dels curtmetratges, que seran una vegada més importantíssims en el festival, però moltíssima òpera prima. I retorn de gent, és a dir, una de les aspectes que més ens agrada en el Festival de Sitges és que no creen molts creadors nous solament, sinó que aquests retornen després a Sitges i retornen convertits en directors o directores de prestigi i de recorregut. Aquest any gent com l'Aaron Benson, l'Aaron Morgeat i el Justin Benson tornaran a Sincrònic, una pel·lícula, havien estat amb The Endless i havien estat amb Spring, ara torna amb una pel·lícula més ambiciosa, torna el Vincenzo Natale en la inauguració, un director que en els 90 ens va sorprendre amb Cube i després amb Cypher, i torna en The Tall Grass. És a dir, el retorn de talent a Sitges és continu, el retorn de la gent que ha sorgit del festival torna a un recorregut i torna a omplir la graella de programació dels festivals de Sitges, i enguany no és una excepció. també directors reconeguts, evidentment, directors amb molt de carisma i recorregut, tornaran a Sitges i sempre tenint una programació que és un mix de novetat, de recorregut i de, diguéssim, de mestres. Hi ha una estabilitat en el cinema molt consolidada. També la presència de realitzadores, l'hem parlat, no? Però no solament de directores, que tenim pràcticament una vintena de títols dirigides per dones. Això sembla que probablement, en comparació del volum del festival, no sigui massa, però cuidado, repassem fa 10 anys. Quantes dones feien fantàstic? Quantes dones feien terror? Molt poques, o quasi, pràcticament ninguna. Ara tenim pràcticament 20 títols dirigits en diferents seccions per dones. Però també en altres oficis del cinema, guionistes, muntadores, directors de fotografia, i també la mirada femenina sobre el fantàstic, molt important en totes les pel·lícules que es presentaran, o moltes de les pel·lícules que es presentaran en el festival. No solament, també hi ha pel·lícules dirigides per homes que tenen una mirada molt femenina, molt diferent cap a la dona en dintre del fantàstic. Això és una gran notícia i jo crec que el panorama és molt, molt optimista, molt positiu per aquesta incorporació del talent femení al cinema fantàstic, que havia sigut moltes vegades un compartiment estanc a la tasca de les dones en el cinema. També s'ha dit l'animació. L'animació no és un gènere, és un llenguatge. És un llenguatge que Sitges sempre ha reconegut, que Sitges fa temps que té una secció que és pionera i és líder en presentar els millors curtmetratges, els millors llargmetratges d'animació de tot el món. No serà una excepció Sitges 2019, és més, serà, tindrem probablement la millor selecció d'animació en Animat de molts anys, amb presència de pel·lícules com Weathering With You, Masaki Yuasa con Ride Your Wave, The Children of the Sea, una selecció de pel·lícules. Especialment som especialistes en anime, en cinema d'animació japonès, que és, en aquest moment està vivint una nova etapa d'or i que nosaltres la recollirem, però també en la secció oficial tenim pel·lícules en competició. En secció oficial tenim una meravellosa pel·lícula europea, francesa en especial, que és I Lost My Body, que va guanyar el premi de la Setmana de la Crítica de Cannes, una pel·lícula totalment fantàstica, totalment inclús de terror, però en una poesia visual absolutament incomparable. Evidentment no oblidem el fan del fantàstic. El gènere és ampli, el gènere té diferents motivacions, però està el fan del fantàstic, el que vol veure cinema fantàstic i de terror autèntic, d'aquest que a vegades se ven maratons de matinada fins a les 7 de la matinada o més, en sessió continua, i que te sorprèn sempre que Sitges dius, bueno, a veure, hasta los que nos agrada molt i en casa nos queden hasta molt tard veient pel·lícules, però a lo mejor arribes a les 7:30 a l'auditori, asomes i està ple i la gent està desperta, és a dir, no està zombificada, és com este el maratón zombi, no, està aplaudint, està disfrutant d'una sessió de 3 o 4 pel·lícules en uns maratons de mitjanit que ja s'han fet populars. Però també hi haurà cinema de gènere en panorama, cinema de gènere en la secció oficial, gènere pur, gènere d'aquell que fa... és l'únic gènere cinematogràfic que en aquest moment, i ja fa molt temps, crea fans, crea fandom, crea realment aficionats que disfruten, però saben tot. És molt difícil programar un festival de cinema fantàstic perquè te trobes una audiència que lo sap tot, que lo coneix, que demana, que és molt crítica, i això és bo, perquè volen el debat, la crítica, volen això que se fa tan poc, a no ser en Twitter, de maneres que a vegades no són les més bones, no? Això de debatre després de la pel·lícula, no? De fer, com dèiem abans, un corrillo i estar parlant de lo que hem vist, no? Això en els festivals i en Sitges passa, i això és bo. I evidentment tenim una crítica que també ajuda a crear això que és tan important per al cinema, que és la tendència de lo que s'està fent. Tendències que canvien molt ara, que són no d'un any ni dos anys, són de mesos. El que ara és tendència, probablement al començament del 2020 serà diferent. Això també és un tema que estem tenint en compte, que és la estacionalitat i la importància dels festivals, dels diferents festivals, la coordinació de tots els festivals perquè aquesta estacionalitat creï una tendència duradera i important. D'això que és important que molts festivals, inclús genèrics, aporten també cinema fantàstic en les seves programacions, no? És a dir, per crear un circuit, una red de festivals important per a determinar aquestes tendències. Jo no m'estendré més, però bueno, el festival està ple d'activitats, l'alcaldessa l'ha dit, de la Zombie Walk, tenen exposicions, publiquen un llibre, com tots els anys, aquest any dedicat al cinema apocalíptic d'exploitation italià, aquest cinema que a molts va agradar molt en els 80 i que imitava en èxit pel·lícules americanes, australianes, amb molt menys pressupost, però que van omplir els cinemes, ja no de barri, sinó cinemes molt importants d'aquesta ciutat en els anys 80, com els desapareguts, tristament desapareguts, Regio Palace, Palacio del Cinema, etcètera, etcètera, que eren grans cinemes d'aquesta ciutat que hem perdut. I bueno, revisaré una mica amb nostàlgia. La nostàlgia sempre és important, no hem de fer un edifici de la nostàlgia, però sempre ajuda a rememorar aquesta memòria del cinema, que a vegades ha sigut injusta amb molts directors, amb moltíssimes produccions, i que està de recuperar, revisar i donar-les la importància que realment han tingut en la història del cinema i en la història del cinema fantàstic, on a vegades moltes pel·lícules han sigut maltractades en el seu moment i que després, en el temps, en aquesta màgia del cinema, del culte, de la revisió, i que ara és més fàcil perquè tenim a nostra disposició moltíssimes formes de revisar les pel·lícules, les reivindiquem i les fent sortir d'un oblit que no és just. Sí que tindrem aquest llibre pues, parlant de tot això i moltíssimes activitats. Jo també ara li passaré la paraula a Mònica, directora de la Fundació, perquè ella sap molt bé tot el que s'està fent, de tot, però també de les activitats que siguin complementàries i importantíssimes, que és això tan necessari, perquè el cinema és això, que és indústria. És art, però és indústria. I el cinema fantàstic sin indústria no arriba a cap lloc. No poden ser excessivament poetes ni poètics, necessiten una indústria, i jo crec que el festival en els últims anys ha creat també una red d'encontros, d'activitats que permet apostar clarament per aquesta indústria del fantàstic, que en aquell país ha sigut pionera. Som una potència en cultura popular en Catalunya, una potència i uns pioners en fer de la cultura popular i en aquest cas del fantàstic un objecte cultural de primera dimensió.
11:52. Àngel Sala, el director del festival. Sembla que ja sé que apuntaves, però...
No es pot dir. No, Àngel Sala parlant ara de que el cinema també és indústria i precisament sobre la indústria, sobre aquest apartat de més professional o aquesta base més professional del festival i per tant del cinema, ens en va parlar ahir a la roda de premsa Mònica García, que és la directora artística del festival.
Doncs a mi em toca, com diu l'Àngel, l'apartat indústria. Tenim més d'una trentena d'activitats, però el que jo us voldria subratllar per a aquells que estigueu interessats és, a banda de la graella de pel·lícules que ens apuntem, hem aprofitat en aquests 5 anys que hem fet aquesta explosió, no cap a un mercat, però sí cap a una programació molt àmplia d'activitats de diferents línies dins de la indústria visual i cinematogràfica, aquell potencial que ha tingut sempre Sitges, com deia l'Àngel, la Pedrera, el descobriment del talent. Doncs a banda de descobrir, perquè els nostres professionals d'indústria, si diem sempre, el nostre públic és un gran fan, doncs els professionals d'indústria que venen són fans professionals directament, són uns entusiastes que no es perden cap edició del festival i els involucrem. Per tant, què hem aconseguit? Doncs circulació del talent i la seva projecció màxima internacional. El bo és que aquest any, des de que el festival va aconseguir també la qualificació dels Òscar, hem sumat una nova distinció amb la creació de la marca del Fantastic Seven, una presentació internacional a Cannes que s'ha posat en una posició de lideratge, i d'aquí hem presentat projectes com el de Baby, de Juanma Bajo Ulloa, que estarà al nostre Sitges Coming Soon. O sigui que aquestes iniciatives van i venen, aquest retorn, i el fer servir aquests directors que creixen a les nostres sales i que després s'involucren en tots aquests programes, els teniu més o menys detallats, com deia l'Aurora, el Producers Meet Producers, però també talent actoral a través de la Black Carpet, el que és molt important també, Sitges Pitch Box, la competició de projectes en els quals també tenim presència del Fantastic Seven. La idea és que hi hagi un recorregut, un acompanyament. Renovem una altra vegada les nostres relacions amb les agències de talent internacional, els directors que passen per les nostres, pels nostres programes d'indústria, per les nostres sales, les nostres pantalles, acaben sent recomanats i aconsegueixen doncs, feines internacionals, acords per treballar, continuar la seva carrera als Estats Units, en altres parts del món. El bo del festival, 52 anys d'històries que ens converteix en grans prescriptors. Per tant, totes aquestes activitats sempre intentem que tinguin la presència de dels màxims representants. Un exemple, el Sitges Tabucs, que és la nostra aproximació a l'adaptació cinematogràfica. Tindrem la presència dels organitzadors dels foros internacionals de Venècia, de París, o sigui que la representant de París que ho fa a Cannes, a més d'explicar i presentar les adaptacions cinematogràfiques que hem escollit des del festival. Per tant, el que us recomano és que feu una ullada, que tenim un servei d'assessorament per poder participar, per poder involucrar-vos i registrar-vos en aquestes activitats i realment aprofitar aquest meeting point formal i informal que muntem cada any i que és una ocasió única amb el festival.
Acaben d'escoltar Mònica García, que és la persona que dirigeix la fundació del festival temporalment mentre no es busca qui substitueixi definitivament a Xavier Duran, qui era el director de la Fundació del Festival, almenys si llegim el comunicat de la Fundació del Festival. Com la van presentar a la roda de premsa?
La van presentar, jo vaig entendre, directora artística, però és veritat que després ella va parlar d'aquesta vessant professional del cinema i llavors a mi qui lo de l'artístic no ho vaig acabar d'entendre.
Sigui com sigui, bé, hi havia una pregunta a fer a l'entorn precisament de la destitució de Xavier Duran i d'una reflexió per part de l'organització del certamen a l'entorn d'aquest fet que ha capitalitzat també titular, sobretot, bé, diríem que en clau local i no tan local, en les darreres setmanes.
Exacte, i la vaig fer, li vaig fer la pregunta a l'Àngel Sala sobre la destitució del fins aleshores director de la Fundació del Festival, Xavier Duran, i això és el que...
Àngel Sala va contestar.
Això mateix.
Una pregunta potser més en clau local dirigida al director Àngel Sala, si li mereix alguna reflexió la destitució del director de la Fundació el passat mes d'agost.
Una reflexió no és un tema intern de festival, se va comunicar les decisions que va fer el patronat i més enllà de la opinió estrictament personal sobre les persones, etc, no tinc més que dir. És una situació que ha passat i el festival està per sobre de les persones també individuals. El festival és una entitat que funciona per si mateixa i que una vegada després hi ha unes persones i altres, però repeteixo, no, és una decisió del patronat i així està.
No és que haguem volgut ficar dramatisme a la declaració d'Àngel Sala, vingut allò de la pausa dramàtica i la sintonia de Mad Max, la música de Mad Max, composada en el seu dia per Brian May. Aquest és el resum de la roda de premsa del festival. I aquesta és la valoració que Àngel Sala va fer de la destitució de Xavier Durà.
Sí, molt diplomàtica, no? Molt correcta i d'alguna manera que jo crec que sí que deixa clau que el festival camina sol ja més enllà del nom d'algú o d'algun altre.
Arribarem a les 12, no tenim avui temps pels Sitges a les xarxes, però dins del festival, una carta que ha anat a parar també a les xarxes sitgetanes, però que es va publicar ahir al periòdico. Una carta, en aquest cas, que parla d'una oferta de treball vinculada al festival. La carta diu: el pasado lunes 23 de septiembre acudirí a una entrevista de trabajo en la que se me explicó el trabajo a realizar y las condiciones económicas a dicha prestación laboral. El trabajo a realizar sería como auxiliar en un hotel de Sitges durante el certamen de cine fantástico, desde el 3 al 13 de octubre próximo, lógicamente con una presencia aseada y un trato exquisito a los asistentes a dicho certamen. Hasta aquí normal. Condiciones económicas. Jornada de 12 hores, que consti que no parla de l'establiment, parla d'un hotel de Sitges durant el certamen. Jornada de 12 hores, però con contrato a tiempo parcial de 4 hores i el resto, hores extraordinàries a 5 euros, ofreciéndote la ventaja de, al ser a tiempo parcial, poder seguir cobrando la parte proporcional del subsidio de paro. Sí, señor. Una gran oferta con unas condiciones excepcionales, con la cual acabaremos como en la época de los señoritos andaluces. Gracias amo, si amo, a mandar amo. Carta publicada ahí, el periódico d'una persona que va optar a una oferta de treball durant els dies concrets del festival. Carola, gràcies.
A vosaltres.
Molt bon cap de setmana a tots vostès. Hi ha un munt d'activitats. El dilluns tornem a les 9. Adéu-siau.